A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de 12 d'aquest matí de dimecres, avui saludarem un autor que es diu Francesc Miralles i que ha publicat un llibre que es diu El secret de Picasso. Per què convidem a Francesc Miralles, un autor del barri de Gràcia, de Barcelona, a la taula de la ràdio, doncs, per parlar d'un llibre que es diu El secret de Picasso? Doncs bé, perquè bona part de la trama d'aquest llibre té lloc a Sitges. Francesc Miralles va visitar Sitges fa unes setmanes amb un grup de llibreters, d'editors, doncs per conèixer part dels escenaris d'aquesta novel·la. I ens ha semblat interessant, doncs, agafar el fil i començar-los a tirar, doncs, per saber què porta a Francesc Miralles a fer transcórrer la trama d'aquest secret de Picasso per Sitges. Comencem per la solapa del llibre, que és per on no s'ha de començar a llegir un llibre, i llegim que Francesc Miralles va néixer a Barcelona i abans de dedicar-se a la narrativa va treballar com a editor de psicologia i espiritualitat, a més d'escriure El País Semanal, la revista Integral, és guionista i autor d'obres traduïdes a més de 10 idiomes, com ara Amor en minúscula, Tant de bo fossis aquí, o la sèrie juvenil Retrum. El 2007 va publicar la seva primera aventura protagonitzada pel periodista Leo Vidal, El Quart Reich, i que va mantenir més de 20 setmanes en el punt més alt de les llistes de vendes. El 2008 va sorgir la Profecia 2013, la segona novel·la d'aquest cicle, i ara, després de 3 anys de silenci, no sabem si tenca o no tenca, perquè no queda molt clar si tenca o no tenca, ja li preguntarem, aquest secret de Picasso, la nova aventura de Leo Vidal. Francesc Miralles, bon dia.
Molt bon dia.
I comencem pel final. A la nota de l'autor del mateix llibre diu Francesc Miralles: s'ha fet esperar gairebé 3 anys per emprendre una nova investigació a Leo Vidal. I després del final d'aquesta petita odissea, no és clar si podrà acceptar una missió o s'imposarà un canvi de vida. No sabem si Leo Vidal s'ha acabat o no s'ha acabat.
No, diguem que el llibre no es tracta de desvetllar detalls que se'n dirien spoilers avui en dia, però acaba d'una manera que potser és prou...
però pot
permetre endevinar que podria ser el final de la trilogia.
D'acord.
De moment està tancat.
Sí. Clar, el que passa és que moltes sèries s'acaben plantejant com a trilogies o no s'acaben plantejant com a trilogies.
És que tot això depèn dels lectors, igual que les sèries de televisió. Si hi ha un gran entusiasme dels lectors i comences a rebre centenars de correus electrònics que els agrada això, doncs l'autor s'anima, no? Uh-huh. I si el llibre té un èxit moderat, doncs llavors preval la idea principal de primera a l'autor, que en aquest cas és deixar la trilogia aquí. Uh-huh. Crec que és suficient amb aquestes 3 aventures a uns indrets molt diferents entre si. Crec que El secret de Picasso és un bon tancament.
D'acord. De fet, El Quart Reich no es va plantejar com una trilogia, suposo, no, o com l'inici d'una trilogia.
No, va ser un llibre que va sorgir d'una manera molt accidentada i inesperada, i justament va tenir tantes reedicions i tants correus de lectors i tant bon feedback i tant entusiasme que em vaig animar a fer un segon. Uh-huh. Doncs ha hagut 3 anys de descans per fer altres coses i va ser la descoberta d'aquesta adolescència de Picasso Horta, que jo no coneixia. Uh-huh. Que em va animar a reprendre les aventures d'aquest periodista nord-americà per explorar aquesta època fascinant, fent-lo passar primer per Sitges.
D'acord. Perquè hem d'aclarir una cosa, el llibre comença i acaba a Horta.
Sí.
Horta de Sant Joan, per tant, té un paper important en aquest secret de Picasso, però entremig hi ha una part de la història que passa a Sitges. De fet, en Francesc Miralles avui està aquí i va visitar Sitges amb els llibreters precisament doncs perquè passa per Sitges. Per què passa per Sitges?
Passa per Sitges per diferents motius. Primer perquè és un poble, una petita ciutat, que a mi m'ha agradat sempre des de petit. Sempre he vingut a passar dies de cada estiu de cada any de la meva vida. Recordo haver estat aquí.
Uh-huh.
I perquè, evidentment, Sitges té una petita o no tan petita vinculació amb Picasso, perquè el Cau Ferrat, que malauradament encara no es pot visitar, però que es podrà visitar, doncs allà hi ha quadres de Picasso, és un dels pocs llocs, a banda del Museu Picasso de Sona, on es pot veure un Picasso. Va haver certa relació, Picasso va estar a Sitges, i també perquè Sitges, com un poble que té amb molts estrangers que hi viuen, no de rendes, però d'una manera, gent de l'àmbit artístic, em semblava un indret molt, molt adequat per situar-hi el galerista que fa l'encàrrec de buscar aquest quadre perdut de Picasso. No sé quantes galeries hi ha Sitges, això no ho he comprovat, però sí que sé, per el meu sogre és pintor, que hi ha col·leccionistes, que hi ha marxants, que hi ha gent del món de l'art que els agrada instal·lar-se a Sitges, doncs, pel bon temps, per ser una ciutat molt agradable, i per tant enquadrava molt que aquest Steiner, un alemany que fa els seus negocis des de Sitges i té un petit magatzem i té una galeria de visita molt restringida, fos qui engegués aquesta aventura.
D'acord. Una aventura que acaba caient en mans de Leo Vidal, que és qui rep aquest encàrrec, sí, de fer doncs una cerca d'un quadre.
Exacte.
De Picasso, doncs, desconegut, perdut. A partir d'aquí no desvetllarem més coses, però bàsicament la idea és aquesta. Ha de començar a Sitges perquè doncs Sitges té una escenografia convenient perquè comenci aquí.
Sí, té molts atractius. O sigui, per un cantó és un lloc on podem imaginar una galeria en el barri antic, a prop del frontal del mar. És un indret molt atractiu per aquest tipus de personatge com és el Steiner, que s'inicia. I després, perquè té una relació molt òbvia amb l'art modern i amb la pintura de finals del segle XIX, principis del XX, que justament és l'època de Picasso que estem tractant. O sigui que, i després té altres atractius que també surten a la novel·la, doncs, que ens permet fer una mica una brevíssima història dels canvis que es van produir a Sitges, doncs, a través d'aquests sitgetans que van anar a Amèrica i van fundar fàbriques de licors, que sovint es coneixen els cognoms però no se saben que són de Sitges. Això també ho tractem, i es passa també una mica molt per sobre, però es parla de Malvasia. Doncs Sitges té molts ingredients novel·lescs, el que passa que potser no s'havia novel·lat per part d'un autor de Barcelona, segur que a nivell local sí. Llavors vaig pensar que molt millor que començar la novel·la a Barcelona o en un altre indret internacional, una primera parada a Camí del Sud, doncs, parlant d'una novel·la que va sobre l'art, que va sobre les vanguardes artístiques, Sitges era el lloc adequat.
Com es documenta per escriure sobre un indret que coneix, però que coneix de venir a passar uns dies?
Sí, conec, però no sóc cap especialista. Jo per conec això de venir uns dies a l'any. Ara, haig de dir que el meu pare ja de petit em va portar més d'un cop al Cau Ferrat, sempre em va interessar. Després vaig llegir sobre el Cau Ferrat, sobre el piano aquest, quines peces es van composar, sobre la col·lecció, sobre d'on venia, tot això sobre els grecos. O sigui, a mi la pintura m'ha interessat sempre, i per tant l'àmbit de Sitges més enfocat a la pintura, com és aquest museu, o personatges que van passar per aquí, no m'era desconegut. El que sí, no sóc cap expert, és amb la història de la ciutat, i per això s'esmenten coses molt generals, com per exemple la família Brugal i Bacardí, que jo, o investigant una mica sobre Sitges i llegint uns quants articles, vaig veure que eren dues famílies o dos emprenedors que van sortir d'aquesta vila i que un va fundar doncs el rom més conegut del món probablement ara mateix, i l'altre doncs la seva versió de la República Dominicana, no? I per tant, també quan un autor es documenta, descobreix coses que no sabia. Jo vaig saber que havia de mirar una mica, m'havia de documentar una mica més de Sitges per tal de nodrir una mica les converses, i vaig descobrir coses que no sabia. Jo sé el que saben tots els barcelonins, no? Que es va reunir el Club Bilderberg, que hi ha el Festival de Cinema, les coses que tots sabem, no?
Lògicament. Aleshores, clar, un quan es documenta, aleshores descobreix filons per històries, no?
Sí. I de fet, a Sitges es podria fer més d'una novel·la centrada només a Sitges, perquè hi ha moltes històries, només aquests indianos que van tornar, i doncs seguint la vida d'un d'aquests indianos, jo convidaria a un Martí Gironell o similar que faci una novel·la, perquè són històries fantàstiques. I crec que tant per la bellesa de l'emplaçament de Sitges com pels personatges singulars que hi han viscut, des dels propis sitgetans fins a Santiago Rusiñol o el nord-americà que va comprar aquestes casetes de pescadors per fer el maïsel, totes aquestes vides són novel·lables i donarien per molt bones històries.
Fins a on acaba la realitat i comença la ficció? En el moment que un es documenta, ja veu més o menys la realitat per on la vol conduir, i on comença aquesta ficció? És a dir, on aquest galerista és un personatge de ficció i no respon a una galeria de veritat.
Sí, no, exacte. Jo vaig voler establir una diferenciació molt clara entre la ficció i la no ficció, sobretot per respecte a la figura històrica de Picasso. Llavors, el llibre té dos planos narratius, que és la del protagonista, que després trobarà un acompanyant que anirà amb ell en aquesta investigació, que des de l'actualitat narra doncs, una sèrie de passes que fa per buscar aquest quadre perdut de Picasso, que conté un secret, etc. Això és ficció, i per tant, tant el Leo Vidal com el Steiner i la seva galeria, tots els personatges de l'actualitat són ficció, però cada cop que fan una referència al passat, sigui el passat de Sitges o sigui el passat de Picasso, que és el tema principal del llibre, doncs tot això està documentat en el sentit que està basat, per exemple, en biografies que s'han publicat, en articles d'especialistes, en cartes que es conserven d'aquella època o d'aquelles èpoques, perquè parlem de 1898 i de 1909, i en el cas d'Horta Sant Joan, que no és el que ens porta directament aquí, en la memòria viva de la gent gran d'Horta, que encara recorda el que avis i besavis deien de quan Picasso estava allà. Per tant, cada referència que hi ha al passat sí que és molt fidel als fets, i tenim una trama des de l'actualitat que forma part del thriller, que és per entretenir els lectors, per conduir-los a través d'aquesta història i conèixer l'adolescència de Picasso, Sitges i l'illa de Buda, que és molt lluny de Sitges, però també surt en aquest llibre.
És a dir, utilitzem la realitat passada per construir una ficció present.
Exacte. Jo més aviat diria que la ficció present són els rails que ens permeten avançar la història i conèixer un passat per divulgar-ho a molts més lectors, perquè ja hi ha molts bons assajos de tots aquests temes, però potser la novel·la és un vehicle ideal per persones que llegeixen al tren, que llegeixen al llit abans de dormir, que ho llegeixen a les vacances, a través d'una història d'evasió, d'entreteniment, d'emoció, doncs que els hi quedi aquest pòsit d'aprendre coses dels diferents llocs i dels diferents personatges que hi van viure.
És a dir, no cal que en una novel·la tot sigui ficció.
Pot ser-ho, però en aquest cas, i justament el thriller contemporani s'ha caracteritzat per aquesta barreja de la ficció que ens permet conèixer una època o un personatge del passat. Llavors, el Seguit de Picasso és fidel a aquesta tradició moderna. Llavors, hi ha la seva part de ficció, que molt clarament són els personatges que investiguen, i la part de realitat, que és la cosa investigada.
Hem vist fins i tot que apareix Palau i Fabra, per exemple, és a dir, apareixen personatges gairebé contemporanis.
Sí, i de més contemporanis, per exemple, surt l'Octavi Serret, que és el que porta la llibreria Vall de Roures, que va ser premiat per la Generalitat, i sí que hi ha alguns personatges reals que s'han inclòs en aquesta trama, perquè no calia ficcionar-los quan ja són veritables personatges. Doncs Palau i Fabra va ser un gran amic de Picasso i un gran especialista, i per tant ha de constar tal com és ell. No cal inventar un crític de Picasso tenint-lo. No?
Certament. És a dir, aquesta barreja on entenc jo que el novel·lista ha d'intentar navegar per no trair. En el moment que hi ha una part de realitat que s'insereix en aquesta ficció, el novel·lista ha de ser molt curós en aquesta realitat.
Sí, tot i així l'error està garantit sempre. O sigui, no hi ha novel·la o llibre que surti sense errors. Però sí que ha de procurar el novel·lista doncs, que quedi molt clar el lector que forma part de la novel·la d'evasió i que forma part de la història. Això s'ha de poder diferenciar a través del discurs sense necessitat de dir-ho, però jo crec que s'entén perfectament que quan parlem de Sitges no parlem d'una ciutat inventada, per exemple.
Correcte. Aquesta intenció divulgativa hi és sempre, i és també en les obres anteriors de la trilogia?
Sí, però en aquesta més, per un motiu. Jo, quan vaig escriure el Quart Reich i la profecia 2013, jo no havia llegit mai thrillers moderns. Jo havia llegit el Codi da Vinci, i de casualitat, perquè m'havien regalat, i em va entretenir molt, i el vaig llegir en un tren Barcelona-París, recordo. Però no havia llegit mai aquest tipus de novel·la i no tenia referents per saber com quins eren els ingredients d'aquest tipus de novel·la. Jo em vaig basar en una cosa una mica més extravagant, que era amb les pel·lícules que jo havia vist de James Bond. I, per tant, les dues primeres novel·les tenen molts escenaris, l'acció salta d'un continent a l'altre, amb la qual cosa permetia menys aprofundir en un mateix territori, en una mateixa època. En el cas del Secret de Picasso, la història de Picasso Horta de Sant Joan em semblava tan potent que el que no vaig voler va ser dispersar-la en masses escenaris. Llavors vaig pensar que passi tot a Catalunya i que passi tot de Sitges cap avall, no? en un viatge de Sitges a l'illa de Buda i després de l'illa de Buda a Barto de Sant Joan, i vaig voler-ho acotar per no perdre enmig de tantes sorpreses i de tants cops de cua el que és el tema principal, que és l'esclat del geni en aquestes estades a Horta, que en les quals Picasso passa gairebé un any.
Hem d'entendre, i ara ens ha parlat de Dan Brown, bueno, del Da Vinci, ens ha parlat també de James Bond.
Sí.
Hem d'entendre que hi ha fórmules per construir històries.
Sí, això s'estudia en els tallers. Jo sóc professor de literatura juvenil, o sigui, de novel·la juvenil, però segur que hi haurà tallers on els professors de thriller o de bestseller o de novel·la comercial, o com li diguem, expliquen els ingredients. Això està estudiat, fins i tot hi ha un llibre actual molt recent del Sergio Vila San Juan, de Vanguardia, on analitza els claus. Tot això està estudiat i és bo saber-ho, tot i que l'autor després ho pot transgredir. Però així com la novel·la policia, que té una fórmula, la novel·la romàntica també la té, i el thriller també. I si vols que ho resumim, el thriller actual té aquesta combinació de substrat històric i ficció, o sigui, és important per l'autor i per l'editor que no es quedi tot en l'entreteniment, sinó que quedi alguna cosa o moltes coses que recordi el lector un cop ha llegit això, i que pugui seguir aprofundint per altres bandes, que ho pugui comentar, que ho pugui expandir. Això per una banda, i després el thriller té una manera de construir els capítols que certament coincideix força en tots els autors, siguin de fora o d'aquí. Per començar, es pretén que interessi des de la primera pàgina, perquè això és el que fa que el lector vulgui capbussar-se en aquesta història. I després, una cosa, potser el més característic del thriller és els finals dels capítols, i és que perquè la novel·la sigui el que els americans diuen un page turner, o sigui que un passapàgines, no? És necessari, primer, que els capítols no siguin molt llargs, per dos motius: per no cansar el lector, i perquè el lector contemporani de vegades llegeix en el tren entre una parada i l'altra, en el metro, i llegeixen estones curtes, i no ens agrada quedar-nos a meitat d'un capítol, perquè després ens costa un esforç tornar a entrar. I després, que al final de cada capítol acabi en suspens. I això què vol dir, en suspens? Vol dir que s'endivini que passarà alguna cosa important, o que estigui a punt de fer un tomb l'acció, la qual cosa ens impulsa cap al següent capítol. Tot això s'ha estudiat molt, però després, a l'hora de veritat, doncs cada escriptor ho fa com pot.
Anava a dir, de la teoria a la pràctica deu ser complicat, perquè clar, si...
És fàcil ensenyar-ho, és difícil fer-ho.
Ah, exacte. Si fem capítols curts i cada capítol ha d'incloure en el seu final un suspens, vol dir molt suspens durant un llibre.
Sí, però és el desitjable per una novel·la, perquè no caigui de les mans. O sigui, el gran objectiu de l'autor d'un thriller és que el lector arribi fins al final. És molt frustrant per un autor saber que tal amic o tal persona o tal alumne, si ets professor o visites, ho va deixar a meitat i ja no el va reprendre. Però llavors ha fracassat la feina d'aquest escriptor, no? L'escriptor...
Vols dir que qui arriba a la meitat no continua?
La majoria continuen.
On està el límit?
El límit, això segur que s'ha estudiat.
La pàgina 5, no?
A veure, ens tornem cada cop més impacients.
Oi que sí?
Sí, poden passar diverses coses. A veure, si les primeres dues o tres pàgines són molt avorrides, pot ser que no seguim, però també pot ser que el llibre mantingui un interès tebi, i a la pàgina 30-40 doncs la persona ha d'estudiar o ha de llegir altra cosa i ja no ho reprèn, no? Però sí que és cert que les primeres 10-12 pàgines d'un llibre decideixen la sort de si el lector continuarà o no. I el boca a orella depèn del final. Això també està... O sigui, l'adquisició d'un llibre depèn de la primera pàgina i del títol i la contracoberta, perquè el consumidor de llibres, el lector, va a la llibreria i fa tres moviments. Fa, primer mira la coberta, lògicament, perquè els llibres els tenim amb la coberta mirant cap a dalt, no?
Va, girem-lo, que el tenim al revés.
Exacte.
Va, vinga, i traiem la solapa ja, perquè em volés tenir una altra cosa.
El lector veu el títol i veu la coberta.
Una coberta, sí, que és un jove Picasso.
Ja, passo. Llavors, si això li interessa, si sembla que li ha d'interessar o si li crida d'alguna manera, el següent pas és girar. Llavors, gira... I llegeix la contracoberta, que ha d'estar ben redactada, que a vegades hi ha contracobertes que jo no he comprat el llibre perquè no entenc de què va el llibre. Perquè fins i tot et diria que les contracobertes d'Anagrama tenen la lletra tan petita que no he acabat de llegir la contracoberta i he deixat el llibre ja, perquè es volen incloure 40 o 50 pàgines. Llavors, el tercer pas, si la contracoberta agrada, gairebé no hi ha lector que no obri el llibre i miri la primera pàgina. I si la primera pàgina ja comença per un paràgraf molt llarg, amb moltes subordinades i que serà un esforç, el llibre es queda allà. Si la primera pàgina és engrescadora, és interessant pel tema, pel personatge, per la situació que planteja d'arrencada, doncs hi ha possibilitats de que el lector comenci a llegir aquesta novel·la.
Per tant, el dissenyador de portades és un personatge molt important.
Sí, sí, sí.
El redactor de contracobertes és un gènere en si mateix.
Sí.
I tercera, evidentment, l'autor ha de vigilar molt com comença la novel·la.
Des de la primera línia a la primera pàgina ho hauria de vigilar. Sí, és molt important.
No ens agraden els autors tramposos, els thrillers tramposos. Trampós en el sentit de no ensenyar tot o de guardar-se a sus a la màniga. Això suposo que també està estudiant,
a veure,
no?
Una cosa tramposa que molesta molt, i a mi em molesta com a lector, i que es pot trobar fins i tot en clàssics com Agatha Christie, és que tu et plantegin una sèrie de personatges, per exemple, davant d'un assassinat, i que al final l'assassí és un altre que no ha aparegut en tot el llibre i apareix com que se l'han tret del barret. Això molesta molt. Llavors, quan s'obre alguna cosa, s'ha de tancar. I si hi ha una sèrie de personatges, han de tenir una funció en el conjunt de la història. I, per tant, el lector de thriller o el lector de policia, que són lectors molt formats perquè tenen molta experiència i moltes lectures, no permeten aquests trucs. O que, per exemple, a mi també molesta molt quan hi ha una novel·la amb una mica de barreja fantasia, que tot es justifiqui per la fantasia o la màgia. Perquè, clar, no hi ha un joc intel·lectual en tot això. Llavors, a veure, sí, el gran objectiu és no decebre el lector, complir amb les expectatives que s'han aixecat. Primer, aconseguir que el lector arribi al final i que en tingui una bona impressió i que hagi après coses i que s'ho hagi passat molt bé. No és fàcil, tot això.
Sí, sí, no, sí. Aquí estem parlant molt de teories.
Sí. Sí,
i després posar-se davant de l'ordinador i convertir això en un suc.
És un ofici, com qualsevol altre. Jo estic totalment en contra d'agafar l'ofici d'escriptor com millor que qualsevol altre. O sigui, a mi em rebenten aquests actes literaris i aquestes trobades on tothom va pagat de si mateix i sembla que pel fet d'haver publicat un llibre o 10 o 15 siguis més important que el flaquer. Jo estic totalment en contra. O sigui, jo en això tinc una mentalitat... Qui escriu llibres ha d'escriure perquè li agrada fer aquesta activitat, perquè l'ha après, perquè la domina, perquè és el que millor sap fer, i l'ha de fer amb la mateixa humilitat i amb el mateix rigor que un sabater. I per tant no és cap semideu pel fet d'haver escrit un llibre. I jo em sento molt agraït de poder-me dedicar a aquesta professió i la faig amb molta humilitat i amb molt respecte cap als lectors, que són els meus jefes, no? Els meus caps.
D'acord. La majoria dels escriptors han triat la professió.
Sí.
A diferència de molts oficis.
L'han triat o l'han descobert, perquè... Si ens fixem en les vides de la majoria d'escriptors, gairebé ningú es dedica només a l'escriptura per un tema econòmic. Igual a Catalunya, persones que puguin viure només de la novel·la deuen haver 6 o 7. perquè clar, normalment les avançades i els drets d'autor que genera un llibre permet igual per pagar un o dos mesos de les tres despeses. Llavors, tots, si ens fixem en les vides dels escriptors, són professors d'universitat o d'institut, són funcionaris, són advocats, són moltes coses i dediquen una part del dia a escriure. Llavors, ara no me recordo com hem arribat fins aquí.
No, però que si han triat o no,
sí,
han triat jo, aquest sistema.
Jo crec que jo he treballat molt com a lector editorial i com a coach literari, i m'interessa molt saber d'on venen les vocacions. Llavors, hi ha casos de persones que als 8 anys ja escrivien i que sabien que es volien dedicar a això i que han lluitat moltíssim i que han passat per tallers d'escriptura i que han batallat, i alguns ho aconsegueixen i altres no, perquè aquí hi ha això que deia Bíblia, molts són els cridats, pocs els escollits. I hi ha moltes vocacions tardanes. O sigui, pensem en la Catedral del Mar, una que vaig tenir la curiositat de llegir per primer cop quan era un manuscrit que tenia un altre títol. És un advocat que li agrada molt aquesta època de Barcelona, que va anar a l'aula de lletres de l'Ateneu Barcelonès, van treballar aquesta novel·la, li van donar moltes voltes, i prèviament això és una persona que s'havia dedicat a la seva professió i la continua exercint. Martí Gironell, ara per parlar del gènere del que estem parlant, és un periodista de TV3 que abans del Pont de Jueus no havia fet cap llibre. Va pensar que el seu poble era un bon escenari per
Besalú.
Portar Besalú, i ho va triar molt bé, i a partir d'aquí ha fet una carrera. Llavors, tots aquests autors dels que estic parlant, que potser no tindrien el pedigrí literari que agrada en certs cercles, ho han descobrit de manera tardana, però això no fa que siguin menys escriptors que altres. Jo, en el meu cas, soc també de vocació tardana. O sigui, jo, el meu somni sempre havia estat fer composar bandes sonores, era un somni difícil de dur a terme.
Ostres!
Primer perquè es fan
poques
pel·lícules.
Vocació musical!
Sí, primer perquè es fan poques pel·lícules, i al nostre país encara menys. I després, perquè no sóc un bon instrument, no tinc la carrera de música. Jo sóc, llavors, en aquella època, quan ho vaig pensar, clar, traslladar-se a Los Angeles, o, no sé, ho veia molt coll amunt, vaig estudiar filologia a Alemanya i vaig ser editor. I després vaig fer un màster en tècniques editorials. I del món de l'edició, doncs per una sèrie de caramboles, vaig acabar escrivint una novel·la infantil, després una juvenil, i finalment m'he dedicat a això, però va ser una vocació potser descoberta als 30 anys. Abans no, ni ho somiava jo, tot això ni ho desitjava tampoc.
Però tanmateix, al final, doncs, ens convertim en escultors d'històries.
Sí, sí, sí. A veure, a tothom li agrada com a mínim escoltar històries, i a moltes persones els agrada explicar-les, i hi ha persones que les expliquen molt bé. De vegades jo em trobo amb grans explicadors d'històries, d'aquests que són capaços de ser el centre d'atenció en una taula, i que després m'ensenya la seva novel·la i dic, escolta, per què escrius així si quan ho expliques oralment ho fas molt bé? Apropa't una mica més, no? Perquè, de fet, la novel·la ve d'aquí. O sigui, quan pensem en Homer, que anava de poble en poble explicant les aventures d'Ulisses, d'Odisseu, com es digui en català, el relat oral ja té tots els ingredients d'això que estem parlant, de la història, de l'aventura que enganxa, que t'expliquen una mica més. I això ho va descriure molt bé Care Santos, l'autora de novel·la juvenil, que ara té una novetat important al planeta, que jo la vaig veure fer un curs que explicava què és el suspens. Això és molt interessant. Potser ja que estem parlant tècnicament de les novel·les, suspens és que l'autor o autora té tota la informació. O sigui, sap tot el que es dirà en el llibre, però només te'n dona una mica. De tal manera que tu et quedes amb la gana, amb el desig de saber què més ha passat. I només te'n dona una mica i et fa esperar i te'n dona una mica més, i mentre t'esperes a l'altra mica t'explica altres coses. Una mica com una noia o un noi maco que t'ensenya un tros de pell nua i desitja seguir veient. Doncs això és el suspens, aplicat a dosificar la informació.
El lector de thriller, el lector de novel·la de suspens, vol conèixer o vol deduir allò que encara no li han explicat? És a dir, té l'interès...
Acostuma a fer-ho. O sigui, en el moment en què comencem... Jo sóc lector de gènere, o sigui, sóc target, també. En el moment que ens plantegen un misteri i que ens plantegen un enigma, inconscientment la ment humana comença a elaborar hipòtesis. I llavors aquí la mestria, quan trobem una molt bona novel·la, és quan el narrador et porta cap a una banda i en l'últim moment fa un gir i et sorprèn amb una cosa inesperada.
Però verossímil.
però ha de ser verosímil perquè si no no funcionaria. Jo ara recordo una novel·la que crec que en català no s'ha publicat, de John Katzenbach, que és un mestre en el gènere, que es diu El psicoanalista, que té un gir tan impressionant al mig que és que et queda sense alè. O sigui, és una novel·la molt extensa, de 700 pàgines, que té una primera i una segona part. I, i en aquesta falla entre una part i l'altra hi ha una sorpresa magnífica, comparable en el llenguatge cinematogràfic a la sorpresa que hi ha al final de la pel·lícula Saw, de la primera, que és et quedes garratibat. Doncs això, aconseguir-ho és molt difícil i jo ho admiro molt i m'encanta quan llegeixo una novel·la i em desconcerta d'aquesta forma.
És a dir, que en el fons també busquem un cert desconcert.
Sí, busquem el desconcert, però el que es busca amb aquesta novel·la, amb aquesta mena de novel·les o pel·lícules, busquem una alternativa al que és una vida quotidiana que té una part agradolça molt important. O sigui, les vides són complicades, tenim familiars que estan malalts, tenim persones que s'han enfadat amb nosaltres o que nosaltres ens hem enfadat amb ells, hi ha gent que fa feines que no els agraden, que tenen dificultats econòmiques, hi ha molts problemes, hi ha un firmament de problemes a la vida de cada persona. Llavors, la funció que fa aquest tipus de novel·les, des d'una històrica tipus Ken Follett a potser una policia que, o un thriller més contemporani, és que el lector vol fugir de la seva realitat i entrar en la realitat d'una altra. Llavors, vol deixar de pensar en els seus problemes per pensar en els problemes del protagonista. Llavors, mentre segueixes les calamitats del Déu Vidal, doncs deixes de pensar en les teves, i això és molt terapèutic, perquè això és com un rentat de cervell, això és com meditar i fer neteja una mica, i per aquest motiu doncs, les pel·lícules d'acció doncs, tenen el públic que tenen, no és perquè la gent, la immensa majoria, tingui ganes d'agafar una metralleta i anar disparant per aquí, sinó perquè l'aventura d'aquest personatge o d'aquests personatges t'evadeixen de les teves pròpies misèries. Això és important.
Qualsevol espectacle evadeix, des d'un musical fins a un partit de futbol.
Exacte, el partit de futbol, jo sóc un gran aficionat al futbol, que avui m'ho perdré perquè seré a Tarragona,
vaja,
presentant el llibre, i crec que no vindrà ni Déu.
Això és un gran problema.
Això,
també,
parlant amb un professor de CEN, que a mi el CEN sempre m'ha interessat, jo he dit que el futbol i el CEN és gairebé el mateix. O sigui, quan tu fas meditació, segur que molts oients que ens estan escoltant n'han fet, tu et fixes només amb l'aire que entra i surt per les fosses nasals i centres l'atenció allà. Futbol és el mateix. Mentre segueixes la piloteta, és que no penses en revés. No, la piloteta. I això és molt bo. Amb mesura, lògicament.
Òbviament, com tot. Els accessos són dolents en tot. En l'època actual, que hi ha internet, que hi ha de tot, la interactivitat amb els lectors suposo que és molt més gran que la que devia haver fa uns anys.
Sí.
Els lectors són molt exigents i aquesta interactivitat fins a quin punt condiciona?
Bé, és interessant el tema de la interactivitat dels lectors. Perquè, sí,
perquè 5 minuts.
La interactivitat dels lectors es produeix només amb els lectors joves. No sé per quin motiu, s'hauria d'estudiar. Publiques una novel·la juvenil i fas un blog o fas una web, immediatament reps centenars de correus, de gent que t'ha llegit, de gent que et critica, de gent que li hauria agradat un altre final. Fas un blog d'una novel·la per adults, no t'escriu ningú, gairebé. Hi ha molt poca... Jo crec que el lector adult té una agenda apretada, com tothom, no? I li costa molt trencar, diguem, aquesta barrera que hi ha entre el llibre i la persona que l'ha fet, i potser està bé que sigui així. Però sí que és cert que avui en dia doncs llegim una novel·la i tenim l'ocasió de fer una recerca d'aquest autor, d'aquesta novel·la, i veure què han opinat altres persones. Tot està molt més interconnectat. Però tot i així, ja et dic, és poc comú que lectors adults contactin amb l'autor.
És curiós. Teníem una impressió diferent, llavors. Teníem la impressió de que sí que hi havia molta més...
Perquè ho comparo amb els lectors de 12 a 17 anys, que són hiperactius amb això. Que si els dones una mica de corda, t'escriuen cada dia i t'expliquen la seva vida, potser perquè és una època que necessitem més comunicar-nos i tenim més temps, també.
I aleshores aquí, diguem, l'autor es converteix en una mena de referent.
La bona cosa la bona cosa dels autors és que un autor pot ser multimilionari, que no és el meu cas, però que ningú el coneix. Quan va pel carrer, ningú sap quin aspecte té. Si vingués Dan Brown a passejar per Sitges, pensaríem que és un qualsevol que ve a fer vacances.
Correcte.
Quina cara té Dan Brown? L'hem vist en una foto petita, però no crec que el reconeguéssim.
I estem parlant de Dan Brown.
Sí, i això li passa al Martí Gironell perquè surt per la tele, però si no surts per televisió, tu vas per allà i igual hi ha persones que t'han llegit i et coneixen, però ets un absolut desconegut, i això està bé, perquè permet treballar des d'aquesta modèstia i sense tenir la pressió o l'adulació de l'entorn, no?
Quan es tanca la novel·la?
Com?
Quan es tanca la novel·la?
Quan es tanca una novel·la?
Sí.
A veure, és molt important, abans d'escriure una novel·la, tenir un guió força concret de com aniran les coses, però si no, hi ha un risc gran de perdre's. Llavors, diuen que el guió d'una novel·la s'ha de començar pel final. O sigui, si tu saps com comença i com acaba, la resta ja vindrà, no? Llavors, abans de començar a escriure, has de saber més o menys quants capítols tindràs, quines fases hi hauran, quines sorpreses hi ha entremig i com es tancarà. Després del que seria el tancament físic de novel·la, quan s'entrega l'editor, diuen que no hi ha llibres acabats, sinó llibres abandonats. Tot llibre és susceptible de ser millorat, de ser polit, d'eliminar repeticions, d'eliminar falses rimes que no hi haurien de ser, però en el meu cas la novel·la es tanca quan el deadline que ha posat l'editor ha passat dues o tres setmanes i corres el risc ja de que et truquin cantant-te la canya. Aquí està la novel·la.
Doncs és una bona definició d'aquest final. Un final sempre obert, però quan l'editor diu s'ha acabat, allò s'ha acabat. Doncs, com també teníem un deadline en aquesta entrevista, que és que en Francesc Mirelles ha de marxar a Tarragona precisament a presentar el llibre i a perdre's el partit del Barça amb el Shakhtar, doncs ho deixarem aquí. Francesc Mirelles, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per haver
estat aquí, per haver-nos presentat aquest secret de Picasso, un secret d'aquest Picasso que tanca, com a mínim, una mica aquesta vida de Leo Vidal, tot i que no sabem si l'acaba de tancar o no l'acaba de tancar.
De moment deixem-lo descansar.
Descansa, Leo Vidal.
I espero que els lectors gaudeixin d'aquesta aventura que comença a Sitges i que ens porta cap a altres indrets i cap a altres èpoques.
Doncs, com deia en Francesc Mirelles, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.